Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Comencem les converses gironines cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida econòmica, cultural, social o política de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat sempre és setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, bon dia, ben trobats els oïdors, oïdores, i avui tenim el goig de tenir un convidat, una persona doncs, que coneix l'Alt Empordà de dins i amb el cor de la mà.
Doncs sí, avui el nostre programa respirarà a l'Empordà al 100%. Sense més preàmbuls, saludem a l'alcalde de Sant Pere Pescador i president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, senyor Agustí Badosa. Senyor Badosa, bon dia, feliç migdia, benvingut.
Bon dia a tothom. Bon dia, eh? I gràcies per convidar-nos.
Al contrari, avui, a més, pensem i imaginem que serà molt útil aquesta entrevista, perquè ens agradaria que tota la gent que ens escolta, que tots els ciutadans que ens escolten, doncs coneguin la feina important, les tasques que es realitzen i les coses que es proposen des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Senyor Badosa, per la gent que ens escolta,
sí.
Vostè creu que el ciutadà acaba rebent tota aquesta informació de tantes coses i tan importants en àrees com de benestar social, en àrees de medi ambient, per exemple, en àrees de transport escolar que es fan i es realitzen des del Consell Comarcal? Com ho valora el president?
A veure, jo em poso tot en el barret del ciutadà. Eh? A vegades, jo crec que el ciutadà també el tenim una mica despistat. Despistat en el sentit que som tantes les administracions que al final ja no sap a qui acudir, no? A qui acudir o perquè n'hi ha una o perquè n'hi ha una altra. Però a veure, jo des de la visió del Consell Comarcal creiem de manera modesta que amb aquestes àrees que vosaltres dèieu, amb aquestes potes que vosaltres dèieu, jo crec que donem un cert suport, una certa solució als ciutadans de l'Alt Empordà que ho necessiten. Eh? Això jo crec que sí, eh? Però torno a dir, eh? Hi ha vegades que també potser hem de comunicar més o bueno, ja estem amb aquest procés també. Eh?
Bé, un dels temes estrella, però si és que el qualificatiu sí. És correcte, que té plantejat l'Alt Empordà, entre d'altres, però aquest és sí. Segur que els nostres oïdors i oïdores estaran molt atents a la seva resposta. Ens referim, doncs, als parcs eòlics. Molts dels que ens escolten, l'Alt Empordà és l'interior, però també, evidentment, és el litoral. Com està el tema dels parcs eòlics vist des del Consell Comarcal?
A veure, també deixeu-me fer una primera prèvia, eh? Clar, nosaltres des de Consell Comarcal, i com vosaltres bé heu dit, eh? jo tinc dos barrets. Llavors, quan em poso el barret del Consell Comarcal, tinc de tindre clar, i jo crec que això ho intento, ser molt respectuós amb les diferents posicions, que són diverses, les posicions que tenen els diferents municipis i els seus alcaldes i alcaldessa a davant de tot. Això per una banda. Ara bé, com a raonament de l'Alt Empordà, i això ha sortit a moltes bandes, home, el raonament que nosaltres fem, i l'únic dels missatges és dir, ostres, som, per no dir la comarca que estem generant en aquests moments menys energia renovable, doncs, escolta, això, com diu aquell, ens ho hem de fer mirar, i per tant, en aquest sentit, hem d'evolucionar. Llavors, si anem a la part de parcs eòlics, jo també un raonament que faig, i a veure, aquí vàrem ser pioners amb els primers aerogeneradors a la zona de les Alberes, a dalt, perquè ens entenguem, pel cim de Roses, la zona de dalt de Roses, a la Serra del Paní, tot aquest. Llavors, jo també, des del Consell Comarcal, dic una mica també la disjuntiva que els hi poso d'alcalde. Què preferim? Aerogeneradors a les muntanyes, com ara, ja ha aparegut als diaris i a mitjans, que la zona de la Jonquera, Campmany i Agullana i demés, doncs allà ja hi ha un possible parc eòlic de nous generadors, o aquests aerogeneradors els apareixerem a dintre mar. Això és una... Jo crec que aquesta és una discussió que, bueno, que la tenim aquí al cim de la taula. També una altra cosa que els dic, que, escolta, un aerogenerador a dintre mar vol dir dos aerogeneradors i mig, o sigui, dos i mig menys que tindrem a dalt les muntanyes. Per tant, també és algo que ens hem de mirar. Ara, mira, jo crec que la pregunta és molt adient. Ahir mateix, i això també ha sortit a mitjans, ahir mateix ens reunia la Generalitat per aquesta prova pilot que vol fer a Badia de Roses, prèvia al possible parc operatiu que no seria abans de l'any 30 o 35, la pròpia Generalitat, jo crec que amb bon criteri, això fa temps que ens ho estan explicant, ara el que diu és que, escolta, jo posaré un laboratori, per dir-ho d'alguna manera, o un laboratori a dintre mar, a 25 quilòmetres de mig de la badia, o a 16 de les puntes de Roses i de l'Escala, una mica per fer proves i veure que els efectes són mínims o són... és a dir, o es poden suportar, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, estem en tot aquest procés. Bueno, és un tema que ja ho sabem socialment, jo quan algú diu, escolta, sí, les energies renovables sí, però d'aquesta manera no, bueno, ja dius, bueno, però quines alternatives ens dones? I a vegades no hi ha respostes en aquest sentit, per tant, nosaltres del Consell Comarcal el que ens toca és fer aquesta part didàctica de dir, escolta, va, som-hi aquí a nivells dels ajuntaments com a mínim i amb el suport important de la Diputació. Pues estan creant totes aquestes comunitats energètiques municipals o locals, amb la qual hi ha participació tant de la part pública i dels propis ciutadans. Anem molt tard, tots plegats anem molt tard, però bueno, jo espero que la comarca en els propers anys, ostres, fem un canvi una mica substancial en aquest sentit. No sé si això respon una mica a la gaudà que us fareu,
Estic segur que els ciutadans ho tindran, i especialment els de l'Alt Empordà, o encara que no siguin ciutadans tot l'any, ho tindran més clar.
Sí.
Molt bé, parlant de renovables, digui.
Perdó, només per acabar, i també hem de tindre, jo crec que hem de tenir aquella corresponsabilitat entre comarques o en el país, com a país, vull dir, tota Catalunya, perquè quan a vegades parlem amb els companys, jo què sé, de baix de Tarragona i coses d'aquestes, que fa molt de temps, que tenen aerogeneradors i coses d'aquestes, dius, ells mateixos et diuen, bueno, sí, tu a l'Alt Empordà dius que no, però nosaltres aquí fa temps, no? Per tant, jo crec que també, torno a dir, hem d'interioritzar tota aquesta part de corresponsabilitat i, per tant, escolta, a l'Alt Empordà hem de ser, també, no diré pioners, perquè ja no, d'això, però vull dir, hem d'anar en línia amb tot el que tenim en aquest tema d'energies renovables.
Senyor Badosa, parlant de renovables, els horts solars poden ser una alternativa en aquests parcs eòlics? Li pregunto perquè just aquests dies ha estat notícia a diferents municipis que es dona la circumstància, i a més és curiós perquè alguns d'ells són municipis de molt pocs habitants que apareixen doncs, instal·lacions d'hortes solars molt grans. Quina és la situació en aquest tema en l'Alt Empordà? Li pregunto perquè, clar, un hort solar també... Sí. Sí. Genera un impacte, si més no visual, en el paisatge, no?
Això estem d'acord. A veure, si aquí ens remetem a tota la normativa que això ja va començar 2017-2019 amb els reals decrets i tot aquest tipus de coses, i jo diria, no tinc el detall, tots aquests parcs solars, que perquè ens entenguem, amb fotovoltaiques, això ha d'estar en terrenys agrícoles, perquè ens entengui l'oient, en terrenys agrícoles que tenen molt poc rendiment agrícola, per dir-ho d'alguna manera. La pròpia Generalitat ja va dir que això només podia ser d'aquesta manera, no en terrenys de tal valor agrícola. Per tant, les propostes que hi ha sobre el territori jo entenc que són aquestes. També és veritat, i això ho hem reclamat a la Generalitat, jo estic convençut, des de tots els estaments, i nosaltres en particular des del Consell Comarcal, jo dic, ostres, acaba ja d'una... No diré d'una vegada, vull dir, entrega'ns allà quin seria el teu pla territorial d'energies renovables, perquè d'alguna manera els diferents ajuntaments sàpiguen que, escolta, pues, que aquí és susceptible de que algú els hi proposi un parc fotovoltaic, però amb una altra zona determinada, aquí és impossible que algú proposi alguna cosa. Perquè això jo crec que tranquil·litzaria molt en el territori, en definitiva, en els ciutadans. Per tant, la fotovoltaica, què passa? Que necessita molta extensió per produir, un watt d'energia, per dir-ho, per tota la potència, per dir-ho així. Per tant, sí, hi ha més impacte, però també, no sé, us poso un exemple, us poso un exemple que és molt... Nosaltres què estem fent com a Consell Comarcal? Doncs nosaltres sí que estem posant, tenim projectat, estem a punt de licitar amb subvencions de la provisionalitat en l'abocador comarcal, Això de totes les comarques tenim abocadors, allà on hi tirem els residus, allà on hi posem els residus, doncs hi ha zones que mai més es faran servir, aquestes zones, doncs en aquestes zones nosaltres hi posarem, esperem d'aquí a final d'any o alguna cosa més. A un any vista hi hauríem de tenir més de 1.500 plaques fotovoltaiques. Jo crec que això té tot el sentit del món, Té tot el sentit del món perquè són zones, torno a dir, ja el que se'n diuen antropitzades, que ja no es faran, ja no tindran cap més ús, almenys a anys vista, i per tant allà són punts molt adients per generar aquestes energies fotovoltaiques. Bé, ens trobem de tot, i jo una mica com resum és el que deia. Voldríem tenir un dibuix clar per cada municipi i cada comarca, allà on és realment factible i allà on no és factible, o sigui, allà on està prohibit, per dir-ho. El mateix que passa amb els plans urbanístics, no? Jo dic, escolta, aquí pots posar una casa i aquí no hi pots posar una casa, o pots posar d'aquesta altura o d'aquesta altra.
Bé, el nostre convidat, davant de la responsabilitat prou important que té president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, també és l'alcalde de Sant Pere Pescador.
Correcte.
Sant Pere Pescador, farem un incís municipal, si ens ho permet. Doncs és una de les poblacions que darrerament s'ha informat que té, com tantes altres, una problemàtica singular, que és que l'estiu, com tantes altres poblacions turístiques del país, doncs augmenta la seva població resident. Que això, com es pot resoldre? Gosaria dir, fins i tot a nivell supramunicipal, és a dir, comarcal. Com ho porten, això, aquesta realitat?
A veure, ja una mica també per centrar en l'oient. Nosaltres, sobretot, aquest resident o aquest visitant que ens ve sobretot a l'estiu és el que s'allotja en els càmpings. En els càmpings, tinguem en compte que Sant Pere Pescador, si no ha canviat, jo crec que som el tercer municipi, em sembla que després de l'Estartit, Montroig del Camp, em sembla que som el tercer municipi, que tenim més càmpings o més places d'acampada de càmping. Els càmpings de Sant Pere porten ja 50 anys de vida, la majoria d'ells. Per tant, ja d'alguna manera ens hem... O sigui, hem conviscut uns i altres de manera, jo crec, bastant coherent o de manera bastant tranquil·la, perquè ells, al final, són petits poblets, Vull dir, a lo millor cada un d'ells, algun d'ells, els grans, doncs tenen tants de... A la punta de l'estiu, allò el 15 d'agost, doncs tenen tants de visitants o llenya allotjada, com els 2.000 habitants que tenim a Sant Pere Pescador. Per tant, sí que és veritat que per ells, em sembla que tenim un 200% més de la població, diguem, censada que per ells d'aquesta manera. Però no ens afecta molt, No ens afecta molt perquè ells també són ordenats i ja intentem, amb tot aquest temps, ja hem intentat una mica coordinar-nos bé. Per tant, estem no diria tranquils, perquè està clar que els carrers i les carreteres i tot el que tenim no dona per lo que dona, però si no és això, l'altre bé, l'altre estem bé.
Tornem, senyor Badós, al Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Com dèiem al començament, en temes de medi ambient, ens hem centrat molt en aquest àmbit, parlem més endavant d'altres àrees. Medi ambient, curiosament, en un moment en què el medi ambient és notícia constant i sembla ser que això en tenim per temps, perquè el canvi climàtic no sembla que s'hagi de resoldre d'una forma fàcil ni ràpida. En tot això, la responsabilitat com a administració que assumeix el Consell Comarcal en aquest àmbit és prou notable. poble. Malgrat tot, sembla que aquestes darreres pluges d'aquests darrers dies de setmanes, doncs sembla que estan millorant el paisatge d'una forma considerable i sembla ser que a poc es pot resoldre de forma natural o tenir almenys una mica d'esperança, no?
Diguem que una mica d'esperança, perquè, a veure, també una mica per situar-nos, Nosaltres, com sabeu bé, estem aquí just a tocar la frontera i aquí tenim dues conques. Tenim la de la Muga, que és la conca que neix ja a l'Alta Garrotxa, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta és la que pluviòmetricament parlant és la que pobra li cau menys aigua. Mira, fa dos dies que va caure 40 o 50 litres, que això... Però, clar, si ens ho mirem a nivell d'embassament, hem passat de 10 que estàvem, hem passat a 16 o 17, és a dir, encara no estem pel cim del 20% famós. Per tant, la conca de la Muga és una conca de per se molt d'allò, molt afectada, per el que dic, perquè té poca incidència la pluja. La del Fluvià, que és l'altra conca que tenim, però que neix a Olot, aquesta no està tan malament. Aquesta no està tan malament. Però, amb tot i això, continuem estant en situacions d'emergència, que això ja sabem tot quines restriccions vol dir. Aquí, juntament amb l'ACA, bueno, ja ha sortit l'ACA i el Consorci Costa Brava, que en definitiva té darrere la Diputació de Girona, en els pobles de la part nord de Badia de Roses, és a dir, a partir de Castelló, Roses, Llançà i companyia, doncs aquí ja ha fet el plantejament d'aquestes petites dessaladores. I també l'ACA està fent, en el cas de Figueres, perquè tinguem en compte que, clar, som una comarca que Figueres representa una tercera part de per si, per tant, dels 150.000 habitants aproximadament, Figueres ja hi ha 50.000 habitants. Aquí l'ACA està fent inversions amb aigua regenerada per tornar-la a impulsar cap a la pròpia Muga, el propi riu La Muga. Però, clar, aquí a futur, i pensant a futur, alguna solució, que això en una conversa amb el conseller ja ens va dir que sí, a futur alguna solució estructural hauríem de tenir. Què vol dir? Que tornem a tindre episodis d'aquests, tornarem a patir, per més que es faci això, i hauríem de tindre alguna aportació des d'alguna altra banda, i jo aposto més aquí per interconnectar xarxes, sigui a través del Ter, si finalment el Ter no ha de portar tanta aigua cap a Barcelona, que això ens donés aquesta tranquil·litat a futur, per dir-ho així. Per tant, el tema sequera és un tema que ens preocupa, i torno a dir, i si mirem els mapes de la sequera, l'Alt Empordà continuem estant bloquejat, plogut ara, creiem que podem passar l'estiu bé, però tampoc ens podem... És a dir, el ciutadà, jo crec que el missatge que donem és dir, escolta, no et tranquil·litzis ara i no comencis a consumir com si estiguéssim en una situació ja de normalitat, perquè no és així, no és així.
Bé, hem parlat de medi ambient, hem parlat de la situació de sequera. Amb aquest repàs comarcal... ens queda, entre altres temes, ens queda la vessant industrial. Hi ha un nucli, sí. Una zona bàsica, que és Vilamalla. Acaba d'arrencar Vilamalla, per dir-ho així, enllaços ferroviaris, accessos... Certament hi ha altres indústries escampades sortosament a la comarca, però Vilamalla, el polígon de Vilamalla possiblement és el present i el futur industrial de l'Alt Empordà. Sí. Com es veu aquest nucli des del Consell Comarcal?
A veure, nosaltres ho veiem amb el sentit positiu, per suposat. Vilamalla, que tinguem en compte que aquí hi ha el famós Logis Empordà, que aquí la Generalitat hi té una participació important per tot el tema, tot el tema d'interconnexions ferroviàries modals amb l'ample europeu i tot aquest tipus de coses. Creiem que a pocs anys vistes, jo diria, no sé, a 4 o 5 anys vistes, Vilamalla pot fer un canvi substancial, tal com dèieu, sobretot a nivell logístic. Hi ha empreses, si heu vist, hi ha empreses que estan implantades, jo diria, al sud d'Espanya, que ara posen una altra base aquí important. No diguem Amazon, que ja fa 4 dies que també ha arrencat. Per tant, Vilamalla parlant-ho en aquest cas amb el propi alcalde, diu, escolta, a mi en 4 dies ja tindré tot, diguem, tota la seva potencialitat industrial, pràcticament la tindré coberta, perquè ja també alguna indústria de Figueres, de dintre Figueres, com passa a les ciutats, que també es traslladarà a Vilamalla. Per tant, amb tot i això, Vilamalla agafarà la importància que en el seu moment ja apuntava, però que fins que no han començat a coordinar-se i alinear-se a tots aquests temes, doncs no és així. I, per tant, per la comarca és important, perquè, en definitiva, això vol dir el tema laboral pel mig, que som una comarca, que tot i estar en zona de frontera i tot aquest tipus de coses, quan mires els ràtios de temes laborals i d'altres temes, doncs no estem en el millor dels casos. I, per tant, això seria una ajuda per la comarca, per suposar que sí.
Parlem de benestar social. Si ho diguéssim en termes escolars, diríem que és una assignatura troncal, perquè és tanta la necessitat i realment, amb l'envelliment de la població, cada vegada cobra més necessitat i protagonisme. Parli'ns de les actuacions que porta a terme en termes de benestar social o Consell Comarcal, des de l'Alt Empordà, i digui'ns si disposen de tots els mitjans i recursos necessaris per atendre la demanda cada vegada més elevada de la població, que envelleix cada vegada més i, per tant, genera noves situacions, per exemple, de dependència.
Vale. Jo començaré pel final. Començaré pel final en quin sentit? En el sentit de que tothom tingui clar que nosaltres, com a la majoria, tots els consells comarcals, nosaltres, d'alguna manera, fem de corretja transmissora, per dir-ho d'alguna manera, de les administracions superiors, bàsicament de la Generalitat. És a dir, el Departament de Benestar Social de la Generalitat, Feminisme i altres departaments, doncs aquí ens traspassen, o acordem amb ells, no és que ens traspassin així de motu proprio, acordem amb ells que ens traspassin tota una sèrie de responsabilitats amb les seves dotacions econòmiques, perquè si no podria ser d'una altra manera, amb les dotacions econòmiques per poder desenvolupar això. En època de Covid, que tots sabem, en època de Covid, per dir-ho d'alguna manera, la Generalitat també tenia més recursos i ens podia traspassar molt més recursos. Ara això s'ha començat a tallar. Per tant, les necessitats, malauradament, són les mateixes o inclús són superiors, perquè, com dèieu bé, temes de la gent gran, temes de que tenim una immigració important a la comarca. Tots aquests temes no anem a millor, sinó que es van agreujant, i els mitjans són els que tenim. Per tant, hem de fer mans i mànigues, com es diu vulgarment, hem de fer mans i mànigues per donar solució a tots aquests temes. Però jo crec que ens en sortim prou bé. Voldríem, en alguns aspectes, voldríem encara més. No sé, hi ha temes, ara ho miro jo des de la vessant, per exemple, més municipal. Una cosa són els serveis bàsics, aquella família o aquella persona que té necessitats i que acolleix en l'administratiu de serveis socials que tenim en els municipis, però que en definitiva és personal del Consell Comarcal, però també tenim altres polítiques que estem arrencant, més de caire comunitari o de salut comunitari, perquè amb el tema Covid ja sabem que la salut no és només física, sinó que també és mental, és les relacions de les persones, són de moltes vessants, és multidisciplinar, com diu aquell. Per tant, com a Consell Comarcal, jo crec que estem fent una bona tasca i, a veure, és l'àrea segurament més gran que tenim per això, perquè la comarca, com deia abans, dels 150.000 som la comarca amb molts més municipis, 68, i tot que els 4 o 5 grans municipis ja s'espavilen, però hem de donar servei a tots els altres. Estem una mica amb aquesta situació i, necessitaríem, o sigui, una mica el resum seria, necessitaríem més recursos, una mica per donar solució a les necessitats que té la comarca.
Doncs, senyor Badosa, ens queda lamentablement moltes preguntes i poc temps. Realment el nostre temps ja ha finalitzat. La veritat que ha estat un autèntic plaer parlar amb vostè. Ens acaba, per exemple, preguntar-li com estan les coses al carrer Sant Llàtzer 21 de Figueres, que havien estat estudis de la nostra emissora fa molts anys i que es troben instal·lacions del Consell Comarcal. Per això ho deixarem per un altre programa, si li sembla.
Això mateix, correcte, ho deixem per l'altre. Sí,
doncs molt agraït per la seva atenció i molts records a tota la gent, especialment la que ens escolta, que són molts, des de l'Alt Empordà. Senyor Agustí Badosa, alcalde de Sant Pere Pescador i president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Gràcies, sort, salut i fins aviat.
Molt bé, a vosaltres, bon dia.
Moltes gràcies.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Si no les van entrar, si Déu plau.
Recordin que és un programa fer possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter, fins la propera setmana. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.